Continguts en xarxa.
Avui al podcast de ciència al POU de la xarxa volem parlar d'un estudi conjunt entre l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona i la Universitat Pompeu Fabra perquè ha relacionat el virus intestinal Mycobacteriidae amb l'addicció al menjar i l'obesitat. En concret, la recerca dels investigadors revela que aquest virus provoca alteracions a dos neurotransmissors que són els encarregats de regular la sensació de sacietat. Fins ara, les investigacions s'havien centrat en els bacteris, però aquesta troballa posa de manifest que altres microorganismes, com els virus, també influeixen en l'equilibri de la salut intestinal i en conductes relacionades amb la nutrició i el metabolisme. Per parlar-ne de tot plegat, avui al POU comptem amb el doctor i la persona que ha liderat aquest estudi, l'investigador de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, el doctor Jordi Maineris Perxac. Primer de tot, doctor, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Hola, moltes gràcies a vosaltres. És un plaer estar aquí.
Primer de tot, doctor, m'agradaria que ens expliqués què és exactament aquest virus i com afecta a la microbiota intestinal.
Bé, aquest virus, sobretot és important, primer destacar que és un virus que es troba a la nostra microbiota. És a dir, no és una infecció, com moltes vegades gent pensa. És un virus que és un bacteriòfag, que això vol dir simplement que és un virus que s'alimenta de bacteris. Sí, aquest virus sempre el tenim a la nostra microbiota, no és cap mena d'infecció. Habitualment conviu amb nosaltres, com si diguéssim. Llavors, el que vam trobar nosaltres és que persones que tenien nivells més elevats d'aquest virus en el seu intestí tenien més addicció al menjar.
Mm-hmm. Exactament, comentava la doctora, no?, que és un virus que el tenim, no?, a dins nostre, que conviu amb nosaltres. Com afecta en aquest sentit a la microbiota intestinal?
Bé, doncs, tenim molts virus, realment tenim molts bacteriòfags, no?, que conviuen amb nosaltres, perquè nosaltres a l'institut tenim moltíssimes bactèries. Llavors, aquests virus, per sobreviure, s'han d'alimentar de bacteris. Llavors, aquests virus infecten aquests bacteris i d'aquesta manera també poden arribar a canviar la composició que tenim dels nostres bacteris a l'intestí. Realment, el que fan és això, alimentar-se d'aquests bacteris. Llavors, es poden canviar la composició fent-ho d'aquesta manera.
Uh-huh.
És el mecanisme que tenen, com si diguin, per sobreviure.
D'acord. I en aquest sentit, doctor, quina relació té aquest virus amb l'addicció al menjar, que és una mica, no, el que ha centrat aquest estudi que heu presentat?
Nosaltres, el que vam trobar en tres grups totalment independents de persones, el que vam trobar és que, analitzant així tota la microbiota que teníem al nostre intestí, només hi havia una família de que era aquesta, els Mycobacteriidae, que es trobava associat a l'addicció al menjar consistentment en totes les cohorts. O sigui, era l'única, de totes les famílies que hi havia de bacteris, de virus, etc., l'única que vam trobar que reproduïa en aquests tres grups independentment de persones associats amb més addicció al menjar eren aquests virus. I llavors, com tu has explicat molt bé al principi, el que vam veure és que aquests virus alteraven els nivells de dos neurotransmissors, que són la serotonina i la dopamina, que està molt, sobretot la dopamina està molt ben descrit, que està involucrat en tot el tema d'addiccions. Ja no parlo d'addiccions al menjar en concret, sinó tot el tema d'addiccions en general. Hi ha una alteració en els nivells de dopamina i veiem que aquest virus precisament actuava alterant els nivells, no de dopamina en concret, però sí del precursor de la dopamina, que és la tirosina.
Mm-hmm. Doctor, també explicàvem a l'inici que sobretot les investigacions al principi s'havien centrat molt en els bacteris, però en aquest cas, no, també es posa de rellevant. Per què és important estudiar els virus en aquest sentit?
Realment és molt important per començar, perquè els virus són l'entitat biològica més abundant que hi ha en el planeta. El problema és que la majoria d'estudis, jo diria que més del 99% dels estudis que s'havien fet fins ara investigant microbiota se centraven en bacteris. També el fet és perquè fins ara no teníem tècniques a punt perquè poguessin centrar-se en estudiar el virus. Però la majoria se centraven en bacteris. Però realment la nostra microbiota, a part de tenir els bacteris, tenim els virus, tenim fongs, tenim paràsits, tenim altres membres de la microbiota que fins ara no s'havien estudiat. I realment és important estudiar-los perquè potser ens centrem en bacteris, però com he comentat abans, els virus aquests s'alimenten de bacteris. Llavors, una manera com pot canviar la nostra composició de la microbiota intestinal és precisament a través dels virus.
Mm-hmm. Doctor, explicava també que aquest virus no estaria influint en alguns neurotransmissors de la serotonina i la dopamina. Com aquestes, tant la serotonina com la dopamina, doncs, influeixen en el control de la societat i també del benestar general d'una persona?
Tant la serotonina com la dopamina, segurament a molta gent li sonaran i moltes vegades coneixen com les hormones de la felicitat. Llavors, el que està molt descrit, com he comentat abans, en temes d'addicció, és que tot el sistema de recompensa que s'activa en el cervell quan hi ha temes d'addicció involucra sobretot el tema de la dopamina. Normalment, quan comencem a menjar un aliment, s'allibera dopamina al cervell que ens dona la sensació aquesta de benestar. Llavors, tot això al final acaba portant a l'addicció perquè cada vegada necessitem més, etc. Llavors, el virus actuava sobretot alterant aquests nivells del precursor de la dopamina, i també vam veure que també hi havia alteracions en el tema de la serotonina. És a dir, que no està tan descrit que està en el tema de l'addicció, però nosaltres vam trobar que hi havia una interacció bastant consistent entre tot el que era el precursor de la serotonina, que és el tema del triptòfan, el precursor de la serotonina, que és la tirosina. Llavors interactuaven molt consistentment, i llavors això el que vam fer és per veure com actuava tot això, perquè els humans no podem agafar el cervell, és mirar què passava amb ratolins. Perquè el que vam fer és agafar microbiota de pacients que tenien alts nivells d'aquest virus i microbiota de pacients que no tenien virus. Llavors vam veure que quan transferíem la microbiota dels pacients amb alts nivells de virus en els ratolins, aquests ratolins desenvolupaven addicció al menjar. Llavors, estudiant el cervell d'aquests ratolins, vam veure que precisament aquests que desenvolupaven addicció al menjar perquè rebien aquesta microbiota que tenia nivells d'aquests virus elevats, tenien aquestes alteracions a nivell del metabolisme de la serotonina i de la
dopamina. Mm-hmm. Doctor, també ens explicava abans que la dopamina està vinculada, no, amb tot el tema de les addiccions, no només amb el del menjar. En aquest sentit, voldria preguntar-li si hi ha diferències entre l'addicció al menjar i altres tipus d'addiccions.
Hi ha diferències, però sí que és veritat que també hi ha moltes similaritats. De fet, tot el sistema que s'activa en el cervell d'àrees o regions concretes del cervell involucrades en l'addicció, parlo en l'addicció a drogues, tot el sistema de l'estriat i del prefrontal còrtex, etc., tot això, tot el sistema de recompensa que s'activa durant l'addicció a una droga, també s'activa, les mateixes àrees també s'activen quan hi ha tema d'addicció al menjar.
Mhm. Doctor, explicava una mica també ara, no, com s'ha desenvolupat l'estudi en el qual s'han utilitzat aquests ratolins per veure, no, com canviava el seu comportament. Entenc que això és una primera fase de l'estudi i que quins serien els propers passos a aprendre ara que ja s'ha fet aquestes primeres investigacions amb ratolins.
Bé, nosaltres realment hem fet investigacions amb ratolins, també amb mosques de la fruita, on també veiem resultats similars. I el que sí que sabem és que aquest virus està relacionat amb aquestes alteracions en el metabolisme d'aquests neurotransmissors. Però realment, exactament com ho fa el virus, això sí que no ho sabem. Llavors, el que volem intentar investigar una mica més a fons ara és quin és el mecanisme, és a dir, exactament com funciona aquest virus, perquè nosaltres només hem trobat que amb aquest virus s'alteren aquest d'això, però com, a través de com funciona, encara no ho sabem. Llavors, el següent pas que nosaltres ara volíem veure si podíem identificar-ho.
Mm-hmm. Entenc, doctor, que això, no, que explicava, que ara és veure com actua aquest virus, per després, entenc, intentar donar algun tipus de resposta, no sé si amb algun tractament, per a persones que tinguin aquest virus, entenc, més present i que pugui provocar aquesta addicció al menjar, no?
Sí, exacte. Aquesta seria la idea, no?, de poder actuar d'alguna manera. El principal problema que hi ha amb aquest virus és que s'ha vist també que, això només en ratolins, s'ha vist que si es dona una dieta alta en greix, aquest virus augmenta. Per tant, nosaltres hem trobat que aquests virus també el que fan és que provoquen addicció al menjar. Llavors, és com un cicle viciós que és difícil de trencar. Llavors, hi ha mètodes basats en CRISPR, que llavors, són tot tècniques molt innovadores que realment estan en investigació, que es podrien fer per editar genèticament aquests virus perquè no desenvolupessin aquestes coses, però això és complicat. Però el que sí que vam veure, i que també vam comentar aquí, és que seria un potencial tractament, és que vam veure que aquest virus estava associat a tenir nivells més baixos d'un compost que deriva del triptòfan. Era un àcid que deia àcid antralínic. I llavors vam veure que això, els pacients que tenien nivells més alts d'aquest virus tenien nivells més baixos en sang d'aquest àcid antralínic. Llavors vam pensar, potser si podem recuperar aquests nivells d'aquest àcid, que estan disminuïts degut d'aquest virus, podem combatre l'addicció al menjar. I de fet vam fer un altre estudi amb ratolins en què vam suplementar aquest àcid i vam veure, precisament suplementant aquest àcid en els ratolins, els ratolins desenvolupaven menys addicció al menjar. I es tornaven a... ho feien modificant un altre cop el metabolisme d'aquesta, la serotonina i de la dopamina. I això ho vam validar també, per exemple, en mosques de la fruita. Suplementant-lo, també veiem que tenien menys addicció a l'etanol. Les mosques de la fruita, és veritat que no hi ha un model per determinar addicció al menjar, però sí que tenen preferència per l'etanol. I llavors pot estudiar addicció d'aquesta manera. Doncs també suplementant aquest àcid, les mosques també tenien menys addicció a l'etanol, i quan modificàvem a les mosques el sistema de la dopamina, l'inhibíem com si diguéssim, llavors vèiem que aquest àcid no tenia aquest efecte protector. Que això ens mostrava una mica que aquest àcid precisament interactuava un altre cop amb el sistema de la dopamina, que és el que havíem comentat que estava molt descrit amb el tema de l'addicció.
Doctor, i ja per acabar, no sé com consideren aquest estudi, aquest descobriment, i si creuen que d'alguna manera podria canviar la manera com actualment s'aborda l'obesitat i les addiccions al menjar.
Home, fins ara, el que està clar és que fins ara no hi ha un tractament per l'addicció al menjar. Tots els tractaments que hi ha fins ara, com si són intervencions allò psicològiques, per intentar que la gent intenti no menjar tants aliments rics en sucres, els engreixos, etcètera. Però si un tractament en si de donar un suplement, donar un compost, no hi ha absolutament res. Llavors nosaltres veiem, per exemple, el fet aquest de modificar la microbiota a través de modificar els nivells d'aquest virus o aquesta suplementació que podríem dir amb aquest àcid que hem trobat, tot i que està en una fase molt preliminar, perquè només s'ha de testar en animals, llavors s'hauria de, per fer-ho en humans, s'han de fer estudis de toxicitat, etcètera, etcètera. Però podria ser una alternativa a una malaltia, com dèiem, a una addicció que fins ara no té cap mena de tractament.
Doncs Jordi Maineris Perxacs, doctor i investigador de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i haver-nos explicat en profunditat aquest estudi.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i per l'interès en la nostra investigació.
Continguts en xarxa.